L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial un dia més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que diàriament us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, som a 29 d'abril, com és habitual i diàriament encetem aquesta repassada a l'actualitat avançant el seu contingut en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem amb posta a la capital del Montsià. L'alcalde Manel Ferrer, en roda de premsa este mateix matí, ha recordat que el funcionament de l'Hospital d'Amposta complix tots els requisits legals i ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat sobre l'actuació policial del dia d'ahir relacionada amb el cas Innova, recordant que s'ha col·laborat amb la justícia i que no hi ha hagut cap retingut, detingut ni imputat a Amposta. En clau municipalista i amb la mirada posada en les properes eleccions del 24 de maig, Jordi Gazzani encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana a l'Ametlla de Mar, una llista que es presentarà el proper dia 8 de maig. I l'Ajuntament d'Alcanar ha organitzat este mateix matí una altra roda de premsa, en este cas per posar al damunt la taula la problemàtica que afecta la celebració dels bous a la mar, uns bous típics i tradicionals de les festes d'agost, les festes de les cases. A Santa Bàrbara, la biblioteca serà seu del programa Codeclub de les Terres de l'Ebre. Se suma aquesta biblioteca a la Planera, a la de Roquetes, en aquesta iniciativa per ensenyar a programar els infants de les Terres de l'Ebre. I en clau literària direm també que Olga Fandos presenta el seu primer llibre, L'origen de la biblioteca de la vida a Deltebre. Encara a l'Ametlla de Mar destacarem també qüestions solidàries i la col·laboració de Creu Roja amb els infants més necessitats. Aquest proper diumenge i al passeig marítim, coincidint amb el Tuna Reis, Balfegó, hi haurà una rostida solidària. I acabarem en clau esportiva destacant la magnífica temporada de dos equips del futbol base del Club de Futbol Santa Bàrbara. Tant el juvenil com l'infantil, tots dos són ja campions. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que ràpidament comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat amb posta. L'alcalde de la població, Manel Ferrer, ha recordat en roda de premsa, en compareixença avui mateix davant dels mitjans de comunicació, que el funcionament de l'Hospital d'Amposta complix tots els requisits legals i ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat sobre l'actuació policial del dia d'ahir relacionada amb el cas Innova, recordant que s'ha col·laborat amb la justícia i que no hi ha hagut a Amposta cap retingut, ni detingut, ni imputat. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Bona tarda. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha defensat el correcte funcionament de l'Hospital Comarcal i ha llançat un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, assegurant que s'està col·laborant amb la justícia i que en cap cas hi ha cap imputat, ni detingut, ni retingut després de l'escorcoll realitzat ahir a l'Hospital i a l'Ajuntament d'Amposta per la Guàrdia Civil, referint-se al cas Innova. Ferrer ha reiterat que el procediment que se segueix al funcionament de l'hospital és el correcte i ha posat a disposició de la justícia tots els documents corresponents a les activitats contractuals de l'hospital i a les actes del Consell d'Administració de la Societat de Gestió Sanitària de l'Ajuntament. Així ho ha manifestat en una roda de premsa, a la vegada que ha lamentat l'ús polític que se n'ha fet per part d'alguns partits polítics d'una situació judicial amb la que s'està col·laborant. Anem a escoltar l'alcalde d'Amposta.
Malauradament, totes les notícies que anaven apareixent en les xarxes socials, alimentades interessadament per gent que tots coneixem, malauradament això, l'alcalde en cap moment, repeteixo, no està ni tan sols imputat. L'alcalde que ha estat és sempre al costat de la seva gent, al costat dels treballadors de l'hospital, al costat dels funcionaris de l'Ajuntament, recolzant-los i facilitant tota aquella informació que se'ns demanava per part de la Guàrdia Civil.
Ferrer també ha volgut recordar que aquest cas Innova arranca de l'època del tripartit. Per la seva part, els membres de l'oposició, que han estat informats mitjançant comissió de portaveus de l'actuació policial d'ahir, han manifestat respecte a la justícia i han recordat el seu recel sobre la gestió de l'Hospital Comarcal des de fa temps.
Gràcies, Manel. Cal recordar en el marc d'aquesta informació que el jutjat d'instrucció número 3 de Reus, que fa més de 2 anys que investiga en secret els ressorts del holding d'empreses municipals Innova de Reus, va ordenar en el dia d'ahir la detenció de 9 persones relacionades amb l'empresa sanitària pública Sagessa, entre elles Teresa Gomis, primera tinent d'alcalde de la capital del Baix Camp, de Reus, presidenta del grup Salut i única regidora que no repeteix a les llistes de Convergència i Unió encapçalades per l'alcalde Carles Pellicer. Els delictes que el jutge investiga són falsedat documental, prevaricació, malversació de diner públic, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals. La Guàrdia Civil, en un macrooperatiu que va mobilitzar en el dia d'ahir 100 d'agents, va registrar les seus del grup Sagessa, que controla 100 de centres a la demarcació, amb l'Hospital de Sant Joan de Reus com a centre més destacat, però els escorcolls es van produir també en ajuntaments com el de Reus, Cambrils o Amposta, així com també en diversos domicilis i, com dèiem, centres sanitaris.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara en clau política. Parlem de Jordi Gazzani. Ell serà qui encapçalarà la llista d'Esquerra Republicana a l'Ametlla de Mar a les properes eleccions municipals. Una llista oberta i renovada, la candidatura d'Esquerra a l'Ametlla es presentarà el proper dia 8 de maig en societat. Serà concretament a la sala de la Societat Esportiva i Recreativa a les 8 de la tarda. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Esquerra Republicana a l'Ametlla de Mar ja té confeccionada la llista electoral amb la qual concorrerà les eleccions municipals el proper 24 de maig. Tot i que ja es va avançar que Jordi Gazzani repetiria com a alcaldable el passat mes de juny, ara s'han presentat la resta de persones que conformen l'equip. Una llista on apareixen noves cares amb la voluntat de fer que els caleros i caleres siguin protagonistes de la gestió que Esquerra proposa per al poble. La presentació es farà aquest 8 de maig a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. La número 2 de la llista serà l'advocada Maite Puell, que entra en la política després d'haver coordinat la plataforma en contra del projecte d'instal·lació d'aerogeneradors a la Costa Calera. El regidor Vicent Lleó, que en les passades eleccions va concórrer com a número 2, ara ocuparà la tercera posició de la llista. En les següents posicions s'incorporen nous candidats, com el graduat en Administració i Direcció d'Empreses, Joan Manuel Tello, com a quart, i la tècnica en educació infantil Jani Brull com a cinquena, també la infermera Laia Callau com a sisena i el futur tècnic en energies renovables Ignasi Llorenç com a setè. Escoltem Jordi Gazzani, alcaldable d'Esquerra Republicana.
Proposem una llista amb una important renovació, amb gent de partit i amb la incorporació de moltes persones independents. Hem fet una llista preparada per a governar, que combina experiència i formació acadèmica, coneixedors de les dificultats que ens podem trobar després de l'etapa de govern on s'ha generat el major deute de la història de la Cala. Fem una proposta de govern que escoltarà contínuament la veu del poble i gestionarà la cosa pública des de la honradesa i des de la honestedat. Estem en una etapa política decisiva on no podem fallar en les decisions que s'hauran de prendre. Tant a nivell local com nacional, ens juguem el futur del poble i del país. I ara, doncs, este divendres, dia 8 de maig, a la sala de la societat farem l'acte de presentació d'este nou projecte d'Esquerra que estarà al costat dels caleros i les caleres.
A part dels 13 candidats titulars, la candidatura es complementa amb altres simpatitzants, col·laboradors i militants del partit, amb la voluntat de fer d'Esquerra una força política per portar a terme els canvis necessaris al municipi, diuen. Una de les primeres accions engegades des del partit és el de Fem un cafè, amb l'objectiu d'escoltar les opinions, propostes i inquietuds dels ciutadans. S'ha obert la nova seu al carrer Sant Joan número 28 tots els dimarts, dimecres i dijous de 6 a 8 de la tarda per fer un cafè amb els candidats i conversar sobre els temes municipals. A més, també s'ha distribuït a totes les llars del municipi l'enquesta, les 10 preguntes incòmodes per consultar als veïns del municipi l'opinió sobre la situació actual del poble.
Gràcies, Olga. Seguim ara passant balanç en aquesta roda de premsa que ha organitzat l'equip de govern a l'Ajuntament d'Alcanar amb la seva regidora de festes al capdavant, Mercè Fischer, que, acompanyada del president de l'Associació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, Ximo Martí, este matí han comparegut davant dels mitjans de comunicació per posar al dia una polèmica que des de fa unes setmanes és al carrer. Arran de la denúncia d'una entitat defensora dels animals com a Actima, des de fa uns mesos la Generalitat anunciava un expedient sancionador al municipi d'Alcanar per la celebració dels bous a la mar, dels populars bous que se celebren el mes d'agost a les festes de les cases. L'Ajuntament d'Alcanar sempre ha presentat, deia la regidora, tot tipus de requeriments, documentació i al·legacions quan ha estat el cas i arribats en esta època de l'any en què som, en plena campanya preelectoral, encara des de l'Ajuntament no es té cap comunicació oficial, cap resposta, tot i que a través d'actes electorals i declaracions als mitjans de comunicació, els responsables del govern anuncien que hi ha solucions. Mercè Fischer demanava lleialtat institucional i les comunicacions per via oficial, ja que no s'ha de traspassar la frontera de la política en una qüestió tan arrelada, tan tradicional com és la festa dels bous. L'escoltem.
Sí, evidentment, estem sentint que hi ha solucions i les estem sentint des del primer dia, i quan et dic des del primer dia, fa mesos que ho estan dient els mitjans de comunicació. També és veritat que estan utilitzant mítings electorals per a dir que tenim solucions. Jo em penso que els bous no han de traspassar la frontera de la política. Sí que és veritat que els polítics hem de donar una solució, però l'hem de donar, no l'hem d'utilitzar. Si tan clar fa mesos, com van començar a dir els mitjans de comunicació, que va començar-se a dir ja a finals de febrer que la solució estava, si és veritat, només demanem que ho facin per escrit, que això és un tema d'institució a institució, que si nosaltres fiquem política dins dels bous, acabarem en els bous. No podem utilitzar els bous perquè venen unes eleccions municipals per a dir que fulanito o menganito ha trobat una solució. La solució està, però la solució està a nivell institucional. La solució està perquè quan denuncien, quan s'obri un expedient sancionador, no se li obri a un partit polític, que ho entenguem, se li obri a un poble, se li obri al poble d'Alcanar, perquè se li obri al seu ajuntament. I això tindrà una repercussió a tot el poble d'Alcanar, a tot el municipi. Per tant, com a institució s'ha de presentar unes al·legacions que ja hem fet, que les hem treballat en la comissió de bous, les hem treballat en els nostres juristes, les hem treballat en l'agrupació de penyes, ho hem treballat tot. Són unes al·legacions que aporten les solucions. És que tampoc no cal, si nosaltres hem trobat la solució, no cal que diguin que ha sigut l'Ajuntament, és igual. El delegat del govern que ens dona una solució per escrit, però com a institució i com a Generalitat. Deixem a part els partits, perquè ens carregarem els bous.
I en la mateixa línia es pronunciava també el president de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, Ximo Martí, que reconeixia que en el seu dia ell ja va participar en la redacció d'una llei que ara la Generalitat considera il·legal. Ximo Martí.
Després, l'explicació crec que l'ha fet molt bé Mercè, no s'ha d'explicar molta cosa més. Sí que és cert que fa 4 anys, quan se va redactar la llei, un servidor va estar a redacció. Des d'aquí va sortir la modalitat de bous a la mar, com explica la Mercè, i se va canviar a Barcelona, a un despatx on segurament no saben ni volen saber el que és el bou a la mar. Li van ficar el nom de bou a la platja, suposadament, com ha explicat la Mercè, per certs temes que no tenen ni idea, perquè ell van dir, bueno, com han de fer una plaça de bous al mig de la mar, no? És impossible, bueno, això és una cosa normal. No es van dignar a preguntar com se feien els bous aquí, i el més curiós de tot és que també a redacció i a Barcelona hi havia polítics de Terres de l'Ebre que van estar a redacció i curiosament polítics d'algun poble, d'un poble que fan bous a la mar. Nosaltres quan va sortir la llei vam veure que aquí hi havia un buit, que podíem tindre problemes, ens vam ficar en contacte amb ells i ells ens van assegurar que no hi hauria cap problema. Bueno, els problemes han arribat i ara toca lidiar-los, com se pot dir en termes taurins.
De tota manera, i ja per acabar, la regidora de festes a l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Fischer, reconeixia també que s'espera que aquest assumpte arribi a bon port i des de la regidoria es treballa per organitzar de manera totalment normal i com sempre s'ha fet des de fa més de 30 anys les festes d'agost a les cases, unes festes que inclouen també actes taurins, en este cas no a la mar, però sí al recinte portuari.
Vuitena Diada de l'Arròs, Col i Fesols. 3 de maig a les 11 del matí, inici cocció del plat. A les 5 de la tarda, actuació de la Coral Verge dels Prats. L'Aldea 2015. Venda d'entrades del 13 al 27 d'abril a l'Ajuntament. Preu 5 euros a partir de 8 anys. Patrocina i organitza Ajuntament de l'Aldea. Col·labora DL Diputació de Tarragona, Patronat de Turisme Terres de l'Ebre i Consell Comarcal del Baix Ebre. Recorda, vuitena Diada de l'Arròs, Col i Fesols, 3 de maig a l'Aldea. Arribarà el
juliol. Informatiu Emute.
Seguim ara a ritme de propostes de l'àmbit cultural. La Biblioteca de Santa Bàrbara es converteix en seu del programa Codeclub a les Terres de l'Ebre. La Biblioteca Planera se suma a la de Roquetes en aquesta iniciativa per ensenyar a programar els infants del territori. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
La xarxa de biblioteques de Catalunya, en col·laboració amb el programa Codeclub CAT, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya, engegaven un altre any el programa Codeclub a les Terres de l'Ebre, una iniciativa de la qual es va celebrar la primera edició l'any passat, en la que van participar ja 17 biblioteques de tot Catalunya. Es tracta d'una xarxa de clubs de programació d'ordinadors per a nens i nenes que vol fomentar la vocació tecnològica entre els més joves mitjançant l'aprenentatge del llenguatge de programació Scratch a les biblioteques. Si l'any passat aquesta activitat només va tenir lloc a la Biblioteca Municipal de Roquetes, enguany s'amplia també a la Biblioteca de Santa Bàrbara, al Montsià. El programa consta de 12 sessions d'hora i mitja de durada i està dirigit per dos voluntaris en cada seu, la majoria d'ells estudiants o graduats d'informàtica, multimèdia i telecomunicacions, la funció dels quals és ensenyar als nens i nenes nocions bàsiques de programació seguint una metodologia i uns materials didàctics basats en l'Scratch. L'Scratch és un llenguatge de programació que serveix per aprendre a programar a través del joc i l'experimentació i introduir així el pensament computacional. La seva interfície és senzilla i permet tant crear històries interactives, tutorials, jocs i animacions com compartir els projectes amb d'altres usuaris de manera online. La idea original de el Codeclub va sortir l'abril del 2012 al Regne Unit. Contra tot pronòstic, en menys d'un any es van crear més de 800 clubs repartits per tot el Regne Unit. A principis d'estiu del 2013 es va decidir ampliar la proposta arreu del món.
Gràcies, Tere. I de la Biblioteca de la Plana anem ara a parlar de llibres a Deltebre. Olga Fandos presentarà el seu primer llibre, L'origen de la Biblioteca de la Vida, a Deltebre. I així ens ho explica des d'allà, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Dins dels actes organitzats al voltant de Sant Jordi, la sala d'actes de la Biblioteca de Deltebre va acollir la passada setmana la presentació del conte L'origen de la Biblioteca de la Vida, de Deltau Edicions. La seva autora, Olga Fandos, antropòloga social i cultural, explicava que aquest conte va adreçat a xiquets i xiquetes a partir de 8 anys i són històries que intenten educar en valors humans. Olga Fandos.
Soc antropòloga social i cultural, i per a mi esta idea de fer un llibre per a infants és una manera de fer antropologia, no? Però d'una manera creativa, perquè és com una manera de a través de les històries transmetre missatges molt importants, no? perquè és un llibre que educa en valors humans. Llavors, a través d'aquesta història, pues, els nens i les nenes podran recordar aquelles històries, no?, que la humanitat necessita recordar. Està escrit d'una manera que és per a nens de 8 anys, des dels 8 fins als a infinit, no?, perquè inclús podria ser un llibre per a adults.
L'origen de la Biblioteca de la Vida és el primer volum d'un total de 13 que formaran la col·lecció Històries secretes de la Biblioteca de la Vida.
Gràcies, Lluïsa, i encara abans d'arribar a la informació esportiva destaquem avui també un apunt solidari, un apunt que ens retorna a l'Ametlla. Creu Roja de l'Ametlla de Mar amb els infants més necessitats. El proper diumenge al matí hi ha el passeig marítim Calero, coincidint amb la Tuna Reis Balfegó, hi haurà una rostida solidària on per només 3 euros es podrà col·laborar amb aquesta iniciativa i alhora gaudir també d'una degustació de llonganissa, pa i beguda. De tot plegat ens en parla des de la Cala Ràdio, novament, Olga Tomàs.
I des de Creu Roja de l'Ametlla de Mar s'ha preparat una acció solidària per a aquest 3 de maig en el marc de la campanya de protecció de la infància que ha engegat l'entitat a nivell estatal. Així, aquest diumenge al matí, al passeig marítim, coincidint amb el Tuna Reis Balfegó, hi haurà una rostida solidària on per només 3 euros es podrà col·laborar en aquesta iniciativa i gaudir de la llangonissa, pa i una beguda. Una acció destinada a recollir fons per destinar-la a beques, menjador i material escolar. Escoltem Pilar López, des de Creu Roja.
Bé, en concret, en aquesta campanya se demana que la gent s'impliqui. Hi haurà molta gent que aquest dia evidentment no podrà venir, doncs, per algunes raons, però que, per exemple, a nivell després individual poden passar per la Creu Roja i fer un donatiu. Nosaltres, amb els nostres voluntaris, estirem doncs, tot el matí, però clar, evidentment el que guanyarem serà bastant limitat encara que treballéssim tot el mateix. Llavors sí, per a poder fer bastantes ajudes, perquè sabem, perquè ja hem parlat amb el col·legi públic i hem parlat en l'institut que hi ha molta gent necessitada, molts crios, doncs que s'impliqui més gent.
Així, López, doncs, també ha volgut remarcar que des de l'entitat es demana compromís, ja sigui fent-se soci o col·laborant amb l'entitat com a voluntari, ja que hi ha moltes famílies que estan en una situació d'emergència. De fet, des de Creu Roja de l'Ametlla de Mar es treballa colze a colze també amb Càritas per atendre a una cinquantena de famílies en dificultats al municipi.
Raimon en concert, divendres 15 de maig a les 8 i mitja de la tarda al Centre Cívic d'Alcanar. Venda anticipada, 8 euros. A la Cafe, La Volta, Fort de Marià i Oficina de Turisme de les Cases. A taquilla, 10 euros. Raimon en concert, divendres 15 de maig, dins de les festes d'Alcanar. Mon cor sospira.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, abans d'arribar a la previsió del temps, tractem avui també qüestions esportives. Ho fem per parlar de la magnífica temporada del Club de Futbol Santa Bàrbara i més concretament de dos dels seus equips, del juvenil i de l'infantil. Dos equips que són ja campions. Des de la Plana Ràdio, novament, Tere Giner.
Tal i com ja hem anat informant des de la Plana Ràdio al decurs de tota aquesta temporada i amb entrevistes puntuals amb representants de les diferents categories del Club de Futbol Santa Bàrbara, el Club Planer està recollint ja els fruits de la magnífica temporada que està tenint amb la majoria de les categories que tenen en competició. Així, després de que el passat dia 12 d'abril el juvenil ja es proclamés matemàticament campió de Lliga, després de jugar un gran partit arrodonint una magnífica temporada i aconseguint el títol per mèrits propis, una setmana després era el torn per als infantils, que es proclamaven campions de Lliga de Primera Divisió Infantil a la temporada 2014-2015, amb el mateix equip amb el que fa 3 anys ja guanyaven el títol com a alevins i del que l'any passat ja quedessin tercers al primer any de juvenils. El seu entrenador, Ximo Martí, explicava al programa Temps d'Esport que la temporada ha estat un 10, guanyant tots els partits, tret d'un, i fent una temporada ideal. L'escoltem.
Per més, la temporada ha sigut un 10, hem quedat campions del nostre grup, hem guanyat tots els partits menys un que es va perdre i després
se va remuntar el gol a Berais a favor en el Josep Maria, que el poble havent perdut al camp d'ells 4-1 i aquí dalt se va guanyar 5-1, o sigui que la temporada ha sigut ideal. Cal recordar que fa 3 anys esta mateixa quinta va quedar campiona en el Leví, l'any passat sent tots de primer any i inclús el Leví jugant en la categoria infantil van quedar tercers i aquest any han quedat campions, o sigui que és un premi.
Martí afegia que l'equip està força satisfet per aquest nou títol, sobretot tenint en compte que ha tingut enfront equips molt potents que els han fet lluitar fins al darrer moment, no com ara fa 3 anys, que va ser una competició més avorrida, més fàcil, on es van marcar més de 300 gols i es va guanyar tots els partits, explicava.
Ells estan hipercontents, vull dir, guanyar una lliga, la de fa 3 anys se va guanyar molt fàcil, se va guanyar tots els partits, van fer més de 300 gols, va ser molt avorrida, la veritat, se va guanyar però va ser molt avorrida, la d'aquest any ha sigut més emocionant, ha sigut més bona, i ells pues, molt contents i nosaltres també, tant Pio, Josep Maria, que està a mi ajudant-me i jo mateix, pues, estem molt contents de l'actitud que han tingut els jugadors.
El que no van poder aconseguir l'equip el passat dissabte va ser superar el partit d'anada contra la Cava per la promoció d'ascens, ja que van perdre 4-0 en un partit jugat amb unes condicions físiques adverses, després de que alguns jugadors de l'equip planer s'hagueren desplaçat fins a Xàbia durant dies per assistir a l'activitat artística com sona l'ESO. Martí veia difícil, però no impossible, possible la remuntada dintre un parell de setmanes al partit de tornada que jugarà al nostre camp.
Gràcies, Tere, i encara en clau esportiva hem de destacar també una informació que ens arriba des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de l'Aldea, que informa que aquest passat cap de setmana es disputava a Banyoles el 10è Open Internacional de Catalunya de Rem, amb la participació de diversos clubs de l'estat espanyol, francesos i també les seleccions d'Israel i Xile, destacant els resultats del remés del Club Nàutic d'Amposta, que van ser 2 primers llocs per a Iago Gavilán, Andreu Elies, Albert Barrera i Xavi Rollo en categoria juvenil, i en les modalitats de 4 escul i 4 sense també van aconseguir el primer lloc a la seva categoria Damaris Beltri i Núria Puig, en este cas en categoria cadet, en 2 sense.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ahir vam tenir gran part del dia sol, temperatures suaus, al voltant de 20-23 les més altes, i avui hi ha un petit canvi de temps que el representem d'aquesta forma. Es anirà tapant per l'oest, pel sud, una pertorbació que ja treu el nas per l'Aragó, pel nord del País Valencià, i anirà entrant per la franja de Ponent, Matarranya, Llitera, també la zona nord de Castelló, els ports, el Maestrat, per la zona de la Terra Alta, Segrià, Ribera d'Ebre, massís del port, la zona interior del Montsià i Baix Ebre, i aquí començarà a ploure. De moment sembla que plogim, no ve molta pluja. Les temperatures sense grans canvis, tot i que les mínimes alta muntanya han pujat 2, 3, 4 graus. Alguna boira hi ha hagut de matinada cap a la zona de comarca d'Osona, punts del Ripollès i del Bages. Al llarg de la tarda, tota aquesta precipitació que entra per Ponent anirà marxant cap al nord i cap al nord-est. Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i algun sector del prelitoral i de Barcelona. Independentment, es pot formar també algun ruixat cap a l'àrea dels ports i la Terra Alta o Matarranya. Les temperatures de dia un pèl més baixes, perquè respecte ahir no farà tan sol, tot i que a estones a la tarda es pot aclarir alguns sectors. Les temperatures, doncs, en principi una mica ratlla entre els 16 i els 20 graus, la majoria, i algun d'aquests ruixats pot ser moderat al prelitoral. 5-10 litres. En principi, a molts llocs farà 4 gotes o just mullar el terra. Tindrem algun ruixat a València-Castelló, però després a la tarda es va aclarint, sobretot a Alacant, i a les Balears mig ennuvolat amb tendència a algunes clarianes al sud. Pugen les temperatures. Tant el dia 1, divendres, 1 de maig, dissabte i diumenge va fent cada cop més calor, màximes de 24 a 28 graus, algun ruixat al Pirineu durant les tardes i dijous també, a la tarda algun ruixadet, amb temps més aviat variable de cara a demà. Que vagi molt bé.
Com és habitual i cada dia amb la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt final, tancar i així també acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat elaborat amb la participació de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Temps que un dia més i també avui, dimecres 29 d'abril, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com cada dia, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutè.